Masterclass Becerra. Amb Santiago Niño Becerra.
La CIA, l'agència nord-americana, acaba de fer un pas endavant tecnològicament parlant. Ha generat un informe d'intel·ligència complet amb l'IA sense la intervenció en cap analista humà. I vol anar incorporant progressivament aquesta tecnologia perquè els seus agents tinguin el que en podríem dir nous companys de treball. Una novetat molt destacada, però que a la vegada és també inquietant. Ever gonna let me go? Santiago Niño Becerra, què tal? Com estàs? Molt contenta de saludar-te. Què tal? A veure, la notícia que ara comentava a l'inici la vas destacar a les xarxes socials, no? Com deien, et sembla inquietant, no? També, Santiago?
Bueno, a veure, jo jo crec que seria interessant remarcar una cosa, que d'això ens hem enterat ara. El que no sabem és quan ha passat. És a dir, jo no crec que això hagi passat fa una setmana. Jo crec que això ha passat fa temps i que ara la CIA ho diu. I possiblement no és el primer cas i evidentment no serà l'últim. Bueno, és que hi ha un tema, Chantal, que tenim d'interioritzar independentment del que diguin els polítics. És a dir, la intel·ligència artificial manega dades, pot accedir a dades, i aquestes dades les sap, de moment, de forma regulada. Però aquestes dades les pot manegar i fer coses, com per exemple aquest informe de la CIA. Uh-huh. Llavors, clar, les perspectives que té això pues, són bestials, perquè això estalvia hores de feina.
Clar. Està clar que la intel·ligència artificial ens està canviant la vida, ens està canviant la feina, i m'agradaria comentar amb el Santiago Niño Becerra una notícia també que ens ha sorprès. Capgemini anuncia un ERE a Espanya per la incidència de la intel·ligència artificial. La consultora, que compta una plantilla de més de 11.000 professionals, alerta, no?, d'aquest entorn operatiu cada vegada més incert. Què t'ha semblat a tu aquest ERE? Et preocupa per tots els ERES que puguin venir, Santiago?
Bueno, a Espanya es parla de que la incidència pot arribar als 2.400 persones.
Quantes has dit?
2.400. D'aquests 11.000, sí. A Espanya podrien ser dos, que és molt, 2.400. Uh-huh. És a dir, en quant a la teva pregunta, no m'ha estranyat en absolut, perquè, és a dir, és el mateix que dèiem abans. És a dir, la intel·ligència artificial és un procés que elabora coses a partir de dades que té i que obté. I a partir d'aquí, evidentment, això implica que s'obren hores de treball. Hores de treball que, en el fons, són persones. I aquest és un procés que jo crec que anirà més i en més sectors. De moment...
Clar, perquè tenim la intel·ligència artificial està afectant directament a tecnològiques. Amazon, recordem, Santiago, va anunciar al gener l'eliminació de 16.000 llocs de treball a tot el món. Però no és la primera, no? Es tractava de la segona ronda d'acomiadaments en 3 mesos, no?
Digues. Sí, sí. I, és a dir tots els treballs que impliquin fer coses... A veure, operatives, És a dir, de moment la intel·ligència artificial no fa intervencions de quirúrgiques de neurocirurgia, per exemple, de moment. Però totes les feines o totes les tasques que impliquin fer coses a nivell de secretàries, a nivell de agafar dades i processar-les, programar, etc. És a dir, això ja està a l'abast. És a dir, em sembla que ja un dia vam parlar d'això. És a dir, el meu hobby és la fotografia. Jo utilitzo des de sempre Photoshop. Photoshop està incorporant constantment eines i perfeccionant-les d'intel·ligència artificial. És que hem arribat a un punt en què amb aquestes eines es poden fer coses que manualment no es poden fer, Chantal.
Clar.
No es poden fer.
Un altre exemple, El gegant tecnològic Oracle anuncia aquesta setmana fins a 30.000 treballadors podrien perdre els seus llocs de treball, o perdrien, Amb documents oficials precisen que hi ha afectats, en aquest cas estem parlant de Mèxic, Estats Units, Canadà, Però què els diem als oients? S'han de preocupar o no? Perquè tu, com a expert, què els diries en aquest cas, Santiago?
Bueno, jo crec que ara per ara, eh? No dic d'aquí 10 anys, ara per ara, les feines que estan més segures davant d'aquesta invasió de l'intel·ligència artificial són o les molt especialitzades, molt creatives, que utilitzin molt la part d'anàlisi, pot ser, per exemple, un cirurgià, o com pot ser, per exemple, un creatiu de publicitat. I a l'altra banda, les feines que tinguin un valor afegit molt reduït, que necessitin molt poca qualificació i que a la vegada siguin feines que tinguin, que generin un valor afegit reduït. Per què? Bueno, pues perquè evidentment aquestes feines tenen un cost molt baix i no necessiten no és rendible utilitzar eines d'intel·ligència artificial per fer aquestes feines. De la mateixa manera que a l'altra banda, les feines molt creatives, amb molt valor afegit, etcètera, etcètera, bueno, encara que siguin molt cares, doncs ja està bé que continuen fent el que fan. Tot el que està al mig, entre aquests dos extrems, cada vegada anirà sent substituït per més eines d'intel·ligència artificial.
Molt
està claríssim.
Una de les notícies internacionals dels darrers dies és la derrota de Víctor Orbán a Hongria. Aquest país torna a mirar Europa i, per tant, Santiago, respirem una mica tranquils. Però tu, que no se te n'escapa una, i veus un component econòmic també en la gran victòria del candidat Magyar.
Sí. Sí, perquè, a veure, jo he estat a Hongria, he parlat amb gent a Budapest i altres localitats, he parlat amb gent del carrer, i allà estaven molt farts de la situació econòmica. És a dir, jo veig en la victòria del Magyar, al marge del component europeu, que segur que existeix, jo veig que les persones, la ciutadania, els votants, no tenien expectatives de que a Orbán es pogués donar la volta a la situació econòmica. I és molt curiós perquè un dels problemes econòmics més grossos que a mi em van comentar la gent d'Hongria és el cost dels lloguers, el preu de la vivenda. O sigui, és un problemàs per aquella gent, tenint en compte, evidentment, que els salaris no són molt elevats. A més, en els darrers 5 anys, 6 anys, l'economia d'Hongria estava pràcticament estancada. Uh-huh. Pràcticament estancada. Llavors, jo veig que hi ha un component econòmic molt important amb aquesta victòria i que, per la raó que sigui, que se n'escapa, a Occident, a Europa, se li ha donat molt poca importància a aquest component econòmic.
Per acabar, el tema del tancament d'Hormuz a nivell mundial et preocupa?
Home, és que, sí, perquè hi ha empreses que estan guanyant molts diners amb aquest tancament i amb aquesta reducció de l'oferta de petroli. Penso sobretot en les petrolieres americanes. Penso en les gestores d'actius financers que estan manegant els actius relacionats amb el petroli, futurs, etcètera, etcètera, com elements d'inversió. I aquestes empreses estan guanyant moltíssims diners, Chantal, moltíssims. Amb la qual i són totes americanes, totes estadounidenques. Llavors, aquestes empreses tenen molt de pes i jo crec que estaran fent, és la meva opinió, que estaran fent de palanca perquè aquesta situació continuï.
Per acabar, què li diries a Trump, tu? Què li diries a Donald Trump?
Bueno, jo li faria una pregunta a Donald Trump. Qui té vostè a darrere? És a dir, jo no em crec que el senyor Trump vagi per lliure, tot el que fa ho faci perquè li dona la gana, màxim tenint en compte que els Estats Units és el país més poderós a nivell econòmic, i militar també, però a nivell econòmic. A darrere de Trump, evidentment, hi ha una sèrie, hi ha un poder econòmic que té molt de pes. Per això, les eleccions de novembre, les de mig termini, jo tinc les meves dubtes de que s'acabin fent. No oblidem que fa un parell de mesos, potser siguin tres, el senyor Trump va dir, bueno, però aquestes eleccions per què són necessàries? Clar, si la ciutadania estadounidenca està perdent poder adquisitiu dia darrere dia, ja, evidentment per l'increment de preus que està produint aquesta situació econòmica, aquesta situació militar a l'Iran, no? És a dir, no tindrà molts de suports. Amb la qual cosa, home, sí que estic preocupat, sí.
Santiago Niño Becerra, et seguiríem escoltant, però hem d'acabar un ple que formis part del Revolució 4.0. Gràcies, Santiago.
Gràcies a tu, Chantal.
Cal tota una vida per aprendre a viure. Sèneca. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.